Cope Catalunya i Andorra.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 6 minutets, sóc el Pepe Collado i això ja és el matí Cope Catalunya i Andorra. Divendres, senyores i senyors, vam acabar el matí aquest programa fent broma. Era divendres 13, el dia de la por cinematogràfica pels nord-americans. Avui tornem d'un cap de setmana d'autèntica por, tot a partir d'un nou atemptat dels terroristes mal anomenats islàmics, els que maten emparant-se en un déu per amagar les seves autèntiques intencions, matar per matar. Només són terroristes, només són assassins i res més, el mal contra el bé. Així de clar, així de senzill. Dit això, fa uns minutets, milers de persones arreu d'Espanya, ho escoltàvem al butlletí de les 12, han fet un minut de silenci a les seves feines, als seus llocs, per recordar les víctimes, els seus familiars, els seus amics de l'atemptat múltiple de París. Nosaltres anirem a un punt concret de Barcelona, parlarem amb un sindicat, parlarem amb Comissions Obreres i parlarem amb Hassan Saliba, que és el responsable de política de cohesió social i món àrab al Mediterrani. Amb ell parlarem d'aquí un minutet. I després, com no, la roda continua. Seguirem aportant noves històries a l'actualitat del dia. Per exemple, 500.000 de persones conviuen a Catalunya amb la diabetis, una de les epidèmies del segle XXI. En parlem. La Fundació Gala Dalí comença avui els actes d'homenatge al que va ser la mà dreta i gran amic personal de Salvador Dalí, Antoni Pitxot. La Fura dels Baus lamenta que l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament d'Ada Colau, no vulgui fer ballar de nou l'ésser del mil·lenni un any més a la nit de Cap d'Any. Parlem amb el director artístic de la Fura, el Pep Gatell. I ens fem una pregunta, per què cada cop neixen més nadons prematurs o quines són les pors més habituals de les dones quan entren en el paritori? La presidenta de la Federació d'Associacions de Comadrones té la resposta, seran després de la una. Montse Rodríguez, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Pepe. Bon dia a tothom. Un matí que fem amb el Jorge Martínez, en Carles Losada, José Luis Gil amb l'última hora esportiva i avui tindrem el Miquel Sen des de gastronomiaalternativa.com. Ja saps que cada dia pots escoltar aquest programa a través de les emissores Cope Catalunya i Andorra. També ho pots fer a través d'internet, a cope.es, o des de l'aplicació gratuïta de Cope. I atenció, a partir de les 3 de la tarda, recordar que pots recuperar part o tot el programa a través del Twitter, @elmaticope.
I després de les presentacions, les notícies, l'actualitat, avui més que mai, l'última hora. Carles Osada, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. És un dia d'ambient assolellat arreu de Catalunya, amb bancs de boira en punts de l'interior, comarques de Barcelona, Girona i també algunes de Tarragona, però sobretot molta i molta boira a les comarques de Lleida, unes boires que en aquest punt poden ser persistents durant pràcticament tota aquesta jornada. Temperatures estables i en general l'ambient molt agradable. 18 graus a Girona, 16 a Barcelona i Tarragona, 11 a Lleida i 9 a Andorra la Vella. El transport públic, cap incidència, sí que hi ha algun problema a la xarxa viària. Hi ha 2 quilòmetres de cua a la 732 a Sitges, direcció sud. Un turisme s'ha incendiat, talla carril dret, com deia, 2 quilòmetres. Recordem també que està tancada la frontera amb França, a la nacional 141 al Portillon, i s'ha de circular amb molta precaució per la A2, l'autovia A2, entre Targa i Cervera, comarques de Lleida, per Boira, i a la P2, entre Montblanc i l'Albi, també de cavall entre les províncies de Tarragona i de Lleida. De l'actualitat, doncs mira, en primer lloc, la Guàrdia Urbana ha imputat 2 persones de 24 i 18 anys d'una botiga de telefonia mòbil del districte d'Hortaguinador per vendre material que suposadament havia estat robat. Els agents van trobar caixes plenes de mòbils, tauletes tàctils, ordinadors de taula i portàtils que no disposaven de cap registre comercial. En total hi havia més de 100 productes dels quals no es podia comprovar la procedència. Els imputats han alegat que el material el compraven a les persones que entraven a la botiga amb la intenció de vendre. I una actuació que s'està fent encara a les d'ara, els Mossos d'Esquadra des de les 8 del matí tenen en marxa una operació policial contra una xarxa de proxenetes que presumptament ha explotar sexualment un centenar de dones d'origen nigerià a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Hi ha registres a hores d'ara múltiples en localitats com l'Hospitalet, Sant Boi i també Badalona i Mollet del Vallès. Ho fan efectius de Seguretat Ciutadana i de l'àrea de recursos operatius.
Gràcies, Carles Osada. T'esperem d'aquí 25 minuts. Ara saludem a José Luis Gil. Què tal, José Luis?
Què tal, companys? Bon dia.
Bon dia. L'actualitat esportiva passa per algun nom propi concret, per algun un fet especial? On passa?
Vulguis que no, aquí a casa nostra el nom propi és Leo Messi. El que passa és que el Barça no torna fins a les 6 de la tarda als entrenaments a la jornada d'aquest dilluns. Per tant, cal veure i seguir de prop en aquell moment, intentant-ho, si més no, què fa Messi, què deixa de fer Messi de cara al clàssic del proper 21 de novembre al Santiago Bernabéu. Mirarem a l'entrenament del Barça aquesta tarda, mirarem cap a l'entrenament de l'Espanyol, però també mirarem fora de les nostres fronteres per saber, sobretot, com està el clima en aquesta concentració de la selecció espanyola que juga contra Bèlgica, l'arribada a Brussel·les dels homes de Vicente del Bosque, i com no, hem de passar també per França per veure com viuen, també des del cantó i des del punt de vista esportiu, aquesta tragèdia del passat divendres. Al marge d'això, en plana poliesportiva, doncs mira, en el món del bàsquet, la lesió de Ricky Rubio, tercer partit consecutiu que no juga al base de Minnesota, frustra l'enfrontament català amb Marc Gasol en el partit que enfrontava Minnesota davant Memphis. I ara, en plana poliesportiva també, en el món de l'handbol, molt pendents de la pubàlgia que arrossega el jugador del Barça, Gitxa. Si ha de passar per quiròfan, si optarà per un tractament conservador, ja veurem per on van els trets.
Gràcies, José Luis. M'imagino que ens tornem a retrobar, com sempre, a la 2:15 de dues.
Tret que no passi res greu, important i urgent, cap allà ens trobarem.
Gràcies, José Luis. Adéu, Montse. @elmaticope. M'imagino que el Twitter continua ple de condolències, reflexions, de tota mena sobre l'atemptat de divendres a París.
Doncs sí, ara mateix hi ha hashtags no a la guerra, pray for Syria, i també hi ha el nom d'Abdelhamid Abaoud, que és el supuesto cerebro, por decirlo de alguna manera, d'este atentado de París. És un dels noms més comentats, òbviament, a la xarxa, com també els dels grans mitjans de comunicació que ens han traslladat a París per fer la seva programació des d'allà, com és el cas, per exemple, de Carlos Herrera, que també és una de les tendències d'avui dilluns. Ja sabeu que tot allò que fem en aquest programa, i si voleu després recuperar a partir de les 3 a través de l'arroba al maticope, que és el nostre perfil de Twitter. No perdeu res del que fem avui en aquest programa, perquè tot just comença i estarem fins a les 2.
De vez en cuando te damos algún consejo. Te lo doy ahora mismo. ¿Necesitas abogados especialistas en incapacidad permanente? ¿Necesitas abogados especialistas en accidentes de trabajo? ¿Necesitas abogados laboralistas o especialistas en reclamaciones de seguros? Pues yo me anotaría este teléfono, 93-159-9824. Te lo repito poquito a poco, 93-159-9824. Es el teléfono del gabinete del bufete de abogados Campmany de Barcelona, que está en la calle Muntaner 177. Te repito, especialistas en incapacidad permanente. Por ejemplo, si tienes que gestionar una gran invalidez, una invalidez absoluta, total o parcial, ellos son especialmente preparados en estos temas. Abogados especialistas en incapacidades permanentes. Abogados Campmany, 93-159-9824.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escoltàvem el bolletí de les 12 minuts de silenci arreu d'Espanya, com no també aquí a Catalunya, i també no només en ajuntaments i diferents punts de Catalunya, sinó també en els centres de treball. Minut de silenci en els centres de treball que ha convocat un sindicat, el sindicat Comissions Obreres de Catalunya, com no, per a condemnar el que ha passat aquest cap de setmana, aquest divendres a París, i per mostrar la seva solidaritat, doncs, amb les víctimes, amb els familiars i amb els amics de les víctimes que han mort, doncs, aquest cap de setmana a París. Nosaltres podíem parlar amb moltíssima gent, però hem seleccionat en concret una persona. No és la primera vegada que parlem amb ell. És Hassan Saliba, responsable de política de cohesió social i el món àrab al Mediterrani de Comissions Obreres a Catalunya. Hassan, com estàs? Bon dia.
Buenos días.
Encantat de saludar-te, Hassan. Aquest matí, la portaveu del govern català, la Neus Munté, ha demanat un cop més no estigmatitzar les mesquites salacistes que hi ha a Catalunya. Això s'ha produït per què? Doncs perquè ens arriba la notícia de que el govern de Tunísia ha anunciat la seva voluntat de tancar més de 80 mesquites salacistes que hi ha a Túnez arran de l'atemptat de París. Et dic això, Hassan, començo per aquí, perquè òbviament el que ha passat a París fa pensar a moltíssima gent primer a tenir por i després senyalar culpables, culpables que segurament no ho són, no?
Principalment jo crec que hay que condenar l'atentado de París i també l'atentado el dia anterior a Beirut, que també han mort 47 persones i hi ha 300 heridos. Yo creo que lo más importante no confundir los terroristas con la gente que practica una religión determinada, en este caso el Islam, porque los primeros víctimas o las mayoría víctimas de estos grupos terroristas son la población musulmana. El atentado de Beirut o la población de Siria o la población de Irak, que es mayoritariamente musulmana y son las víctimas de estos grupos terroristas. Entonces, lo primero, no hay que crear un ambiente de islamofobia o de odio hacia el Islam, sino a estos terroristas que hacen sus objetivos es más políticos que religiosos.
Más políticos que religiosos. Yo diría que de religiosos nada, ¿verdad?
Nada. Hay intereses más políticos. El atentado de París no sabemos qué objetivo tiene, puede ser que involucrar a Francia en la guerra de Siria y de Irak puede ser uno de estos objetivos, pero también a veces los terroristas han llegado a este punto de ser bestias, muchas veces actúan sin ningún objetivo.
Uno de los elementos que más se ha comentado durante este fin de semana, que se ha oído, se ha publicado, es la actitud de los terroristas, de cómo han actuado los terroristas, con qué sangre fría actuaban. Alguno de ellos, en nombre de Alá, insisto, eso forma parte de su locura personal y de nada más. Pero la actitud, se ha comentado mucho la actitud de los terroristas. Estos individuos, estos personajes, ¿qué piensan? ¿Que están tocados por la mano del divino? ¿O cómo actúan con esa frialdad, de esa forma? ¿Son gente preparada? ¿Qué sucede aquí, Hassan?
Yo creo que ha llegado un momento que yo creo que actúan como bestias, no actúan como seres humanos, de ninguna forma. Ni en los atentados de París, ni el de Beirut, sino también cuando degollan a otra persona con la sangre fría. Quiere decir que ya han perdido la nominación de ser, a decirles, seres humanos. Y pues si son bestias, aparte de, creo que a veces entran todo el tema o son drogados o utilizan algún tipo de droga para que hacen estas barbaridades. Si no, no se entiende.
Hassan, ¿cómo ha reaccionado la comunidad musulmana en Cataluña? Lo sabemos, ¿no? Se ha condenado, pero en estos momentos, tú que eres un hombre que llevas muchos años entre nosotros, que conoces perfectamente la comunidad musulmana en Cataluña, ¿cómo han reaccionado? Porque claro, después de lo que pasó en Francia en su momento, ahora esto, cuando nos dicen que puede volver a pasar en cualquier momento, ¿cómo está en estos momentos la comunidad musulmana, esa gente, esa buena gente que vino aquí a Cataluña, que vino a España a ganarse la vida, que están intentando integrarse y de golpe y porrazo pasa esto? Y mucha gente, por miedo, que no por otra cosa, los señala. ¿Cómo está la comunidad musulmana?
La comunidad musulmana en general ha condenado anteriores atentados que se han producido también en París contra el Abdomader, y ahora vuelven otra vez a expresar, a manifestar su rechazo, su condena a estos actos salvajes, y que quieren o tienen el miedo que les confundan otra vez que la religión musulmana con estos actos terroristas. Yo creo que las autoridades, las instituciones, la sociedad civil tiene que moverse, sensibilizar a la gente para que distinguen, concienciar, para que distinguen lo que es realmente una religión como el Islam de estos grupos salvajes y terroristas.
Uh-huh.
Yo creo que es un trabajo no solamente del colectivo musulmán, sino es un, de toda la sociedad, porque es elemento de trabajar todo el tema de la cohesión de la sociedad, de nuestra sociedad, es que respetar otra religión, el respeto a otra religión, y rechazar duramente a todo lo que es acto terrorista o matar.
Claro, claro. Decía el Papa Francisco este fin de semana, mostrando su dolor por el atentado, decía, quien diga que estos individuos matan en nombre de Dios es una blasfemia.
Efectivamente. Efectivamente es una blasfemia y son criminales. Pero yo creo que las palabras no son suficientes. Yo creo que para combatir a esas bestias hay que también cortarles las fuentes de financiación y ser duros con los países que les financian. Y todos sabemos qué países son.
Bueno, Hassan, yo como siempre lo que he querido es hablar con una persona como tú, una persona tranquila, sosegada, pero que veo que es que obviamente por muy tranquilo, sosegado que sea uno, por muy reflexivo que sea uno, por mucha lucha por la cohesión social que lleve uno durante años como tú aquí en Cataluña, cuando se produce un hecho como este, es que es difícil, ¿verdad? Es difícil estar sereno y tranquilo, Hassan, ¿no?
No, pero yo creo que... Yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que, sobre todo en Cataluña, la madurez de la gente es suficiente para que las reacciones no sean tipo reacción uh-huh. ante religión, sino ante el terrorismo en sí mismo. Yo creo que hemos pasado muchas experiencias, algunas experiencias en España, en otro mundo,
sí.
En otra parte del mundo, y la reacción... Puede haber algunos hechos aislados, etcétera, o alguno quiere instrumentalizar el tema a nivel político, pero la población en general creo que es suficiente madura para reaccionar de forma tranquila, racional y contra el terrorismo.
Exacto.
En sí mismo.
Y tener claro quiénes son estos individuos y qué hay detrás tras ellos. El terror, el odio y nada más, absolutamente nada más. Hassan, como
claro.
Siempre, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta siempre.
De nada.
Gracias. Hassan Saliba, responsable de política de cohesió social i món àrab al Mediterrani del sindicat, un dels sindicats majoritaris a Espanya, Catalunya. Comissions Obreres.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno pleno enero por tu piel. Quisieras tú saber si he cambiado mi mala vida, si he dejado de correr y es que ya no aguanto más, porque a ti mi corazón te da otra oportunidad. Quisiera yo saber.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, ja sabeu que estem sempre en l'actualitat i anem a parlar ara mateix del que passa a Catalunya amb un tema que segurament molts de vosaltres coneixeu, perquè anem a parlar de la diabetis. A Catalunya, 500.000 de persones conviuen amb la que, segons l'Organització Mundial de la Salut, esvindrà una de les epidèmies del segle XXI. En parlem amb Eduard Montanyà, que és el president del Consell Assessor sobre la Diabetis. Doctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, estem parlant de el que diuen, sobretot els que en saben, d'una de les epidèmies del segle XXI.
Doncs sí, la veritat és que, per desgràcia, és d'aquesta manera. Els canvis de vida de la societat actual doncs, ens han portat en una situació on el número de persones que estan afectades de diabetis només fa que créixer.
Uh-huh. Hi ha un tant per cent de la població a Catalunya que sap que té aquesta malaltia, però encara hi ha un tant per cent que encara no ho sap.
Sí, tots els estudis que hem fet a Catalunya, i amb això no som una excepció respecte als països de la nostra vora, doncs la veritat és que aproximadament el 40% de les persones, és a dir, 4 de cada 10 persones que tenen diabetis no saben que la tenen.
Quan anem al metge ja potser, diem, és tard, entre cometes.
Bé, més que sigui tard, no ho és, però ens hem endarrerit i hem estat un temps sense tractament i, per tant, tenim més risc de tenir els problemes que a la llarga dona la diabetis, perquè hem perdut un temps que podria haver estat molt útil per evitar tenir problemes o endarrerir-los. En alguns casos, fins i tot és tard, però en molts altres el que estem perdent són uns anys preciosos, sí.
Estem parlant de gent jove?
Estem parlant de gent jove i de gent no jove. És a dir, la gent jove que té la diabetis típica dels joves, aquests estan tots diagnosticats, perquè la forma com apareix la diabetis és molt explosiva. Són persones que perden pes de forma molt ràpida, que comencen a tenir moltíssima set de forma molt ràpida i que es troben tan malament que van al metge per la força. Per tant, aquesta és la forma típica dels joves. Però la forma que és més dels adults, que ara la comencem a veure també amb gent jove, que això no ho havíem vist mai i ara la comencem a veure també amb gent jove, aquesta és una forma més silent, més amagada, més callada, on el sucre va pujant a poc i no dona molèsties. Com que no dona molèsties, per això no es diagnostica. Però, en canvi, sí que va fent la seva feina callada d'anar atacant els diferents òrgans, no?, que és els problemes que ens dona la diabetis.
L'alimentació saludable, imagino que importantíssima a l'hora de combatre malalties, no?
És importantíssima a l'hora de combatre malalties de tot tipus, l'alimentació saludable. Per exemple, hi ha uns tipus de càncers que estan molt lligats clarament a l'alimentació saludable. En el cas de la diabetis hi ha un factor afegit. L'alimentació saludable, però sobretot mantenir el pes controlat, el pes dins de la normalitat. Quan es posen aquests quilos de més, la insulina que fem és menys eficaç, fa menys efecte. I això és el que ens augmenta el risc de tenir diabetis a tota la població que ja té una predisposició per patir-les. És a dir, que hi ha un aspecte molt important. No és només que sigui sana, sinó que a part de sana ha de ser amb les quantitats adequades per no guanyar pes.
Clar que sí. Senyor Montanyà, les persones que ara mateix ens escolten i tenen diabetis, hi ha moltes que diuen, no, és que ho vaig deixar de fer el tractament perquè era molt farragós. La cosa ha canviat moltíssim.
Bé, el que ha canviat moltíssim és que tenim molts tractaments ara per la diabetis, sobretot. És a dir, que podem atacar la diabetis, ens fallen diferents coses, per això ens apareix la diabetis, i ara comencem a tenir una quantitat molt considerable de tractaments diferents que ens permeten atacar-la des de diferents angles. La farragositat o no del tractament, tota malaltia crònica en si és una mica més pesada. A tots ens agrada que si tenim una malaltia fem un tractament i aquesta desapareix. És a dir, que qualsevol malaltia crònica per se sempre és més pesada, no? Però després també depèn de la complexitat del tractament. Com més avançada està la malaltia, més tractaments necessitem, més pastilles, o hem d'acabar també posant insulina, en diferents controls, en fases més inicials, doncs només amb una pastilla, pràcticament no fa falta fer els controls amb sang perquè el control és més estable. És a dir, que és una malaltia que evoluciona amb el temps. Per això, com abans l'ataquem, abans la podem estabilitzar més, també.
Dissabte es va commemorar el Dia Mundial de la Diabetis, però encara tenim una cita molt important, serà el 13 de desembre. En parlarem també en aquest programa, perquè aquest any la Marató de TV3 es dedica a la diabetis i l'obesitat. Imagino que aquesta data tothom ens l'hem d'apuntar, tot i que no ens hem d'oblidar que cada dia de l'any hi ha gent que es diagnostica amb aquesta malaltia.
Sí, cada dia de l'any hi ha gent que es diagnostica amb aquesta malaltia, però aquest és un dia molt especial, efectivament, i val la pena i cal tenir-lo marcat especialment al calendari. De fet, tinc en compte que és una malaltia que és tan habitual que no hi ha ningú que no conegui algú que tingui diabetis. És a dir, que toca de prop a tothom. A part de les persones amb diabetis, que en segons quins segments de la població, segons les edats, perquè també augmenta més amb l'edat, una de cada 4 persones arriben a tenir diabetis en segons quins segments d'edat, però si nosaltres sortim al carrer, tothom sap que és la diabetis, tothom coneix algú amb diabetis.
Doncs deixarem pel dia 13 la marató, però recordar que vostès hi treballen dia enrere dia per treballar contra aquesta epidèmia d'aquest segle XXI que és la diabetis. Moltíssimes gràcies, Eduard Montañà, que és el president del Consell Assessor sobre la Diabetis. Gràcies i endavant amb la feina.
Gràcies a vostès. Bona tarda.
Ti, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menda Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menda Acuática.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no se ve que lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93-193-1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec, 93-193-1396.
¿Tu niño cojea, no?
Sí, no sé. Es que acaba de empezar las extraescolares de fútbol y tenis. Los niños son de goma. En cuanto vuelva a coger el ritmo...
¿Y por qué no lo llevas a una revisión? Cualquier dolencia puede empeorar si no se trata a tiempo.
En Institut Català del Peu creemos en la prevención. Pide consulta en calle Rosselló 335 o llama al 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
En el siglo XXI, el problema circulatorio en pierna no debería condicionar tu forma de vestir. Conozco muchas mujeres que limitan lucir las piernas por los capilares o arañas vasculares. La solución existe y se llama láser. Solo con láser conseguirás eliminar todos tus capilares de forma eficaz y duradera. Pero debes ponerte en marcha ya. La única condición necesaria para el tratamiento es no exponer las piernas al sol. Empezando ahora, conseguirás tu objetivo para la próxima primavera-verano. Llámanos y te lo explicaré de forma personalizada.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
No busquis més. Aquí ho tens tot. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
2:15, una al matí. Continua amb l'actualitat, les notícies. Rosada, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, eh? Dilluns assolellat a tot arreu amb alguns bancs de boira, comarques de l'interior, sobretot a la zona de la província de Lleida. Poden ser persistents tota la jornada, temperatures estables en general. Un ambient força agradable avui arreu de Catalunya amb aquestes temperatures. El mateix 18 graus a Girona, 16 a Barcelona i Tarragona, 11 a Lleida i 9 a Andorra la Vella. No hi ha problemes al transport públic, xarxa viària encara, 2 quilòmetres de cua a la C32 a Sitges, direcció sud, un turisme que s'ha incendiat i talla carril dret. Recordem també que està tancada la frontera amb França de la Nacional 141 al Portillon i s'ha de circular amb molta precaució per la 2 entre Tàrrega i Cervera, per Boira i la P2 entre Montblanc i l'Albi, entre les comarques en les províncies de Tarragona, Montblanc i l'Albi, a la província de Lleida també a causa de la boira. De l'actualitat explico en primer lloc que a 6 centre d'acollida ha llançat aquesta setmana, o llança aquesta setmana, una campanya que pretén desmuntar prejudicis i estereotips sobre les persones sense llar a través de la col·laboració per al seu llançament de 80 voluntaris que durant 40 hores i 4 minuts han cedit l'estat dels seus perfils de Facebook i Twitter per donar veu a persones sense sostre. La campanya de sensibilització pretén canviar la mirada de la ciutadania respecte a les persones sense llar i convida a posar-se al lloc d'una persona que travessa una situació de vulnerabilitat social. I el nombre de viatgers que van optar per viatjar en ferrocarril a llarga distància, inclosos també l'AVE, per l'interior d'Espanya, va disminuir de quasi bé un 2% al setembre respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que els que van elegir l'avió va augmentar quasi bé d'un 7%, dades facilitades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
Estadístiques, senyora. Estadístiques.
Sí. Ja sap, la gent, no? Li agrada més l'avió. Sí, sí. Que no pas...
El tren?
El tren,
sí. A mi no m'agrada més el tren.
A mi també.
Gràcies, Carles. Fins ara. Fins després. Ara mirem el Twitter, @elmaticope. Em temo, Montse, que el Twitter durant molts, molts dies portarà un llacet negre.
Això sembla, almenys el hashtag més comentat hores d'ara és, per exemple, Pray for Syria, no a la guerra, tot el tema relacionat amb els atemptats a París. I després hi ha un hashtag que es diu La cafetera guerra no és la solució. És un dels temes comentats que la gent... més o comentaris que ha fet la gent quan està prenent el cafè tot just en arribar a la feina, no? És un dels temes, malauradament, més comentats. També s'està parlant de grans estrelles dels mitjans de comunicació, com per exemple en Carlos Herrera, que avui està fent el programa des de París. Per cert, aprofitem l'avinentesa per felicitar tots els companys que allà hi són per donar-nos en directe tota la informació d'ultimíssima hora dels atemptats a París. Per cert, Carlos Herrera també és un dels temes més comentats a la xarxa. @elmaticope és el nostre Twitter, i aprofitem també per donar les gràcies a totes aquelles persones que cada dia es van afegint al nostre club d'amics, @elmaticope.
¿Quieres descansar bien de una vez por todas? Sí, bueno, pues ya toca que marques el teléfono de Flex Store. Te lo digo ahora mismo, 93-018-0188. Apúntalo, 93-018-0188. Además, si quieres saber dónde está la tienda Flex Store más cercana a tu domicilio, a través del teléfono o directamente en internet, buscándolo en las tres Ws, flexstore.es. Ahora, en esas tiendas Flex Store vas a tener hasta un 55% de descuento en toda la gama de colchones, ya sean viscoelásticos, muelles, si te gustan los colchones clásicos de muelles, o de látex, o también los biocerámics, que son los colchones inteligentes de los amigos de Flex Store. Te van a hacer un 55% de descuento, y si dices que has escuchado este mensaje ahora mismo aquí en el Matí Cope Cataluña Andorra, se añade al 55% de descuento un 5% más adicional. Recuerda, los establecimientos Flex Store, puedes saber dónde está una de esas tiendas marcando el 93018-0188 o directamente en internet buscando esa tienda en www.flexstore.es.
Al Matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si has tingut l'oportunitat o la sort de visitar el Museu Dalí de Figueres. Jo sí. Vaig fer una miqueta de cua, però la vaig visitar. L'he visitat més d'una vegada. I és un d'aquells raconets tan especials que tenim a Catalunya. Entrar en el Museu Dalí és com fer un viatge a un món realment meravellós, que en definitiva era el món de Salvador Dalí. Per tant, per mi, parlar de Salvador Dalí, que vaig tenir la sort de dir-li l'últim adeu quan Salvador Dalí ens va deixar, doncs és quelcom d'especial. I avui et vull parlar de Salvador Dalí perquè comença avui mateix a la cúpula, sota la cúpula del Teatre Museu Dalí de Figueres, aquest vespre, a 8:15, comença un homenatge. No un homenatge concretament a Salvador Dalí, sinó un homenatge a l'home que durant molts anys va estar al costat de Dalí i que va ser l'home que va fer possible que el Museu Dalí, que la Fundació Gala Salvador Dalí fos una realitat en aquests moments. T'estic parlant d'un home que ens va deixar a l'estiu d'aquest any 2015, que és l'Antoni, que era el gran Antoni Pitxot. Nosaltres ara mateix saludem el Joan Manuel Sevillano, que és el gerent de la Fundació Gala Dalí. Joan Manuel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te.
Igualment, igualment.
Igualment. Et deia que per mi i per tots els oients que ens escolten des de Catalunya o des d'Andorra, segurament, jo diria, qui no ha visitat el Museu Dalí? No? Qui no l'ha visitat? No? Pràcticament tothom, no? Entrar en aquell món és una qüestió, un fet molt especial, no?
Sí, home, és, diguéssim, és l'última gran obra d'en Salvador Dalí. Mm. Verdaderament entres amb un món que és el producte de l'acumulació d'anys de creativitat. El mateix Dalí ho va dir diverses vegades. És efectivament una forma de portar-se una impressió general d'aquest geni creatiu que va ser Dalí. I els que no hagin vingut, els recomano moltíssim que vinguin, que ho acabin de veure.
Clar, i a més, avui no, perquè en tot cas avui és un acte d'alguna manera privat, no? Però sí. dijous 19 de novembre, aquest dijous a 9:15, al Teatre Municipal Jardí de Figueres projecteu un documental, Dalí, la darrera gran obra.
Efectivament, doncs precisament per això us ho comentava, és la darrera gran obra, és el nom d'aquest documental que precisament fa referència a aquesta realitat, que el museu és la darrera gran obra de Salvador Dalí, i és al mateix temps un homenatge a l'Antonio Pichot, el nostre estimadíssim director, que ja no està amb nosaltres, amic personal de Dalí i una de les persones, si més no, la persona potser més important amb el procés de construcció d'aquest museu. El documental és un documental que bàsicament és un passeig pel museu de la mà de l'Antonio. Això es va fer aquest any passat, abans de que morís.
Sí.
I verdaderament és una meravella, és un passeig extraordinari, ple de memòries, d'anècdotes i d'impressions que el propi Antonio ens transmet.
Tant Antonio Pichot com Dalí van ser inseparables, no?, durant els últims dies, mesos i anys de vida de Salvador Dalí, no?
Sí, jo crec que l'Antonio és de les persones que verdaderament va ser un amic genuí de Dalí i un cuidador en els moments de més feblesa i més solitud del geni, la persona que sempre estava amb ell, que sempre el va cuidar, que sempre va honrar els anys d'amistat de les famílies Pichot i Dalí, va ser l'Antonio, i això doncs, bueno, li va donar un a si mateix un coneixement d'en Salvador i de lo que ell volia i de lo que ens va deixar privilegiat. Hem tingut tots aquests anys de treballar amb l'Antonio Pichot, ha sigut verdaderament un privilegi.
A més, no cal oblidar que Antoni Pichot no només era el gran amic de Dalí, el que formava part de les grans obres que Dalí feia, sinó que era un gran artista. No sé si encara, m'imagino que sí, hi ha l'exposició permanent de l'obra de Pichot en el segon pis al museu, no?
Efectivament, hi ha tot un pis dedicat a l'obra d'Antonio Pichot per desig express d'en Dalí, que realment és extraordinària. Antonio, per mèrits propis, és en si ell mateix un gran artista, que es va dedicar a pintar, però la seva dedicació així mateix al seu museu, al Museu Dalí, amb cos i ànima, doncs potser va fer que no es projectés tant fora de Catalunya i una mica d'Espanya. La veritat és que jo crec que amb el temps tot això canviarà i ho anirem veient. La seva pròpia contribució és extraordinària.
A més, per acabar, recordar que l'any 2000 Antoni Pichot va ser nomenat acadèmic de la Real Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi i que l'any 2004 va rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts de mans del rei d'Espanya en reconeixement al seu treball. És a dir, no només era el gran amic de Dalí, sinó que era un gran artista. El que passa que, òbviament, tenint al costat a Dalí, a vegades era difícil, no?, mostrar la teva obra, no?
Sí, home, sí, és normal. En qualsevol cas, independent, diguéssim, dels homenatges i dels reconeixements, que són tots ben merescuts i molt importants, l'Antonio era una persona entranyable, era una persona d'una saviesa serena, d'un afany d'ensenyar i de compartir una cultura amplíssima, rica i variada. Era un senyor que a part d'un coneixement profund d'en Dalí, coneixia la vida. Havia viscut, sentia en Antonio parlar a vegades quan havíem tingut la sort pues, de poder compartir dinars amb ell o sessions de treball. Era un verdader plaer, era verdaderament un senyor, un intel·lectual d'una categoria difícilment trobable en un dia, d'una decència moral i d'un... jo sempre m'agrada dir d'una elegància natural fora de sèrie, i m'agradaria veure molta més gent com ell pol·lulant pel món. Tot funcionaria bastant millor.
Sí, senyor, t'ho compro. Això, l'últim que vas dir, t'ho compro ara mateix, jo i tots els oients. Joan Manuel, moltíssimes gràcies. Recordar que aquest serà aquest dijous, dia 19 de novembre, al Teatre Municipal Jardí de Figueres. S'estrena el documental Dalí, la darrera gran obra. Els amics oients que vulguin assistir a l'estrena d'aquest documental, què han de fer exactament? Han d'anar directament allà al Teatre Jardí, comprar-ho via internet, les entrades? Què fem? Com mobilitzem a la gent? No cal, però què fem?
No, en principi és obert al públic,
sí.
És d'accés gratuït. Això sí, quan s'acaben les entrades s'han acabat.
No,
l'aforament és limitat, per tant s'hauran de posar en contacte amb el teatre mateix.
Molt bé.
Per veure, això és diguéssim, quedava pendent l'homenatge públic a l'Antonio, perquè ens va deixar bastant de forma sobtada,
sí.
I quedava pendent, i ho fèiem en dues etapes. Una, l'esdeveniment més privat, que és avui, que és el patronat de la Fundació, i diguéssim la família immediata de la Fundació, sota la cúpula, que és un aforament molt limitat, la cúpula del museu,
sí.
I el dijous és un homenatge més de la ciutat a l'Antonio Pichot. Allò s'està organitzat pels Amics dels Museus, evidentment amb el nostre suport, però és una iniciativa dels Amics dels Museus, i per tant s'ha fet en un lloc amb un aforament molt més ampli per poder donar cabuda a molta gent que realment vol retre-li aquest petit homenatge a l'Antonio que s'ho mereix.
Dalí, la darrera gran obra en documental. Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació Gala Dalí, moltes gràcies, salutacions i abraçades des de Barcelona. Gràcies, adéu.
Moltes gràcies.
Adéu. Nosotros, Antonio Ruiz, gerente de Masical. Una pregunta, Antonio, con franqueza. ¿Los testimonios que solemos oír en radio de supuestos clientes son de verdad?
Son absolutamente ciertos, Carlos. De hecho, nosotros llamamos al azar a varios de nuestros clientes que tenemos en nuestra base de datos, les preguntamos qué tal le funciona su Masical,
¿sí?
Libremente acceden.
¿Y en algún momento les decís lo que tienen que decir o ellos son libres para opinar?
No, nosotros hacemos preguntas muy sencillas, ellos responden con sus propias palabras lo que quieren decir y realmente nos sorprende porque mucha gente está muy satisfecha y esto por lo general hacen que no tenga el más mínimo problema en participar.
Muy bien, pienso que era interesante hacer este matiz. ¿Tenéis alguna oferta ahora mismo?
Tenemos una promoción que es la mejor que hacemos nunca, la promoción 3 al precio de 1. Queremos que todo el mundo lo tenga, por eso lo ponemos a un precio muy asequible. Los que llamen al 902-107-109 por 99 euros se llevan 3 y además los gastos de envío gratis.
Está fenomenal. 902-107-109. ¿Algún otro lugar para comprarlo?
Sí, en internet, en www.masical.es, Masical se escribe con S de Sevilla, o como digo, el 902-107-109.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I cada persona endavant porta un secret amagat. Sento i cada soroll va repetint cara en cara repent tot de
L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat, atenció, que la celebració de la nit de Cap d'Any 2015 no incluirà el personatge de l'ésser del mil·lenni de la Fura dels Baus. Recordem que des de feia 2 anys havia protagonitzat la festa a l'Avinguda de Reina Maria Cristina i, segons diuen des de l'Ajuntament, l'atractiu d'aquesta figura ja està esgotat. Pep Gatell, director artístic de la Fura, què tal? Bona tarda.
Hola, com esteu?
Escolta'm, encara no em puc creure que puguin dir que s'ha esgotat la figura de l'ésser del mil·lenni. Què ha passat exactament?
Pues això, no sé, això ho ens ho heu dit vosaltres, perquè a nosaltres no ens van dir res, ens van dir que aquest any no es podia fer, que no sé què, bueno, no ens van donar cap raó concreta. I ara m'entero que està ja esgotat, i bueno, no sé, és que en 2 anys hem aconseguit que Barcelona sigui de la 170 ciutat per passar el Cap d'Any a ser la 8a.
Imagino que el tema econòmic té molt a veure, no? L'èxit està clar que el teníeu, perquè, mira, el 2014, les dades que tinc jo, una audiència de més de 110 milions de persones a tot el món, en televisions o altres mitjans. Després, l'any anterior, més de 70.000 persones van viure en directe la màgia de la posada en escena de l'ésser de Mileni. Veus ser notícia a tot el món. És un tema econòmic, no? Vull pensar que deu ser econòmic.
No ho sé, no en tinc ni idea, perquè tampoc era tan supercar això.
Com us heu quedat vosaltres quan heu rebut la notícia de que us van dir, escolta'm, no ho prepareu?
Bueno, nosaltres havíem guanyat un concurs que es va presentar fa 2 anys, amb més propostes, i... Hola?
Hola, digue'm, sento. Vale, sentia un
telèfon, dic...
No.
Vale. Doncs hi havia altres propostes sobre la taula, llavors en una reunió amb molta gent vam dir, va, pues a veure si aconseguim que això pues, sigui com la bola de Londres o com la plaça del Sol, que sí. No hi ha un rellotge, però que tingui un punt més espectacular. La idea de que és un cert que es fa amb molta gent a dintre també ens agradava, perquè bueno, pues, cada vegada costa més que les coses col·lectives funcionin, no? Mm-hmm. I no ho sé, la idea de l'Ajuntament de ser més col·lectiu i més, no, però ens semblava que era una proposta lògicament atractiva i que almenys, bueno, pues que acabés sent un símbol, no? Un símbol d'un personatge que obre les mans al món, que diu, bueno, benvinguts aquí i celebrem-ho tots junts.
Clar que sí.
Però, no ho sé...
Saps si hi ha possibilitat que es facin marxa enrere? Hi ha possibilitat que potser es facin marxa enrere?
Ostres, cada vegada és més difícil perquè estem a 16 de novembre ja.
Això està
però a mi em sap molt de greu per la gent també de Gavà, que era un personatge que, bueno, pues el traiem d'allà, el portàvem al gimnàs, li posàvem allò perquè tingués el seu bany de multituds. A fi d'any, no? Feia un vol, estava molt decebut, estava molt trist. Allà de Gavà. I suposo que la gent de Gavà també, perquè el primer any els feia com cosa que els hi prenguéssim l'ésser del mil·lenni, però sí. Els hi deixàvem un altre petitet que la gent podia posar com els seus desitjos a dintre del bitxo aquell, i quedava molt bé. I juntàvem a tota la gent de Gavà allà un dia per despedir-lo, i hi havia tota la gent que fa pues, coses artístiques de Gavà, des de l'orquestra, cantants, els castellers, jo què sé, gent que fa de tot, estaven aquell dia allà per donar-li l'esperida, i era una festa pues, que havíem aconseguit a Gavà, que tingués ja... una solera, també.
La veritat és que fa molta ràbia, i us ho dic personalment, perquè crec que havíeu aconseguit marcar un abans i un després a les celebracions de cap d'any, no? Que molta gent aquí a Barcelona deia, no, marxem fora perquè aquí no fan res, i sí que es feia, no? I es va començar del segon any tot un èxit, i tothom esperava que arribés a l'ésser del mil·lenni per acabar aquest any, i ves per on ens hem trobat amb aquesta notícia. Tant de bo hi hagués una marxa enrere, però dius tu que això està ja a tocar i estem a les dates que estem, però bueno, mai se sap. De totes maneres, Pep Gatell, vosaltres no pareu de treballar. El Carmina Burana de la Fura arriba a Taiwan, no?
Sí, bueno, i acabem d'estrenar l'Emenut de Fellini a Colònia i tenim projectes en marxa. Ara volem a veure si aconseguim tirar endavant un espai de creació així obert a tothom, a l'Hospitalet, i plans ja en tenim ja.
I que no faltin, i que no faltin. Però amb aquesta decepció ens hem quedat tots, amb el tema de l'ésser del mil·lenni. Aviam si això...
Bueno, a veure què fan aquest any.
Aviam.
Igual
aviam.
Se sorprenen i és superfantàstic.
No sé, ho dubto,
Collonut.
Ho dubto, però després de veure tot allò que feu amb l'ésser del mil·lenni, que és espectacular, bueno, no sé. Pep Gatell, director artístic de la Fura dels Bous, moltes gràcies, i com sempre...
Gràcies a vosaltres.
Això és casa vostra. Adéu-siau.
Adéu. Pa, 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 pa,
pa, pa. Catalunya a la tarda de COPE.
Avui ens visita un grup, els de Vicio, que els vam conèixer a través d'un anunci de televisió, però com els hi ha canviat tot això a la vida?
Hemos engordado un poco después de tanta hamburguesa.
Sí,
¿no? Tanta
gente.
Al principio cuando no nos conocía nadie, no ponía imagen, siempre nos ponían, llegamos a un plato de televisión, nos ponían 5 micros, por ejemplo, como si cantásemos los 5. Claro. Y la gente no acostumbrada a ver una banda, que toque cada uno su instrumento.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos en el Matí COPE Cataluña y Andorra. Si yo ahora os pido que os imaginéis una situación en la que tenéis cerca una abeja, una abejita, me imagino que lo primero que os pasa por la cabeza es el miedo, el pánico, porque queréis evitar la picada de la abeja. Pero resulta, empezamos ya con el tema hace una semanita, resulta que hay una nueva técnica que se llama apiterapia y que utiliza precisamente a las abejas, no para que perdáis el miedo a las abejas, sino para que ganéis salud. Alberto Moreno es apiterapeuta de Zonaterapia. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Abejas y miedo es algo que desde siempre, desde chiquitines, lo llevamos en la cabeza.
Sí, de por sí, y bueno, se ha demostrado que es el animal más temido.
¿Más temido?
De la naturaleza, sí.
Efectivamente. Y llegáis vosotros, llegáis los apiterapeutas, llega Zonaterapia y acabáis con el mito, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Porque resulta que no la picada, sino el producto que pasa de la abeja al humano cuando pica, resulta que es un, ¿puedo decir fármaco?
Bueno, sí, se puede decir que es un
producto natural.
Sí.
Que va bien, que tiene unas cualidades increíbles, ¿no?
Sí, todas sus sustancias son bastante beneficiosas para el organismo.
Por ejemplo.
Bueno, pues, a ver, nombro las más principales, la melitina, la fosfolipasa, la hialuronidasa, el péptido 401, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo eso
está en el veneno de la abeja. Hay más de 40 sustancias diferentes, estas son las más importantes. Tienen un efecto antiinflamatorio muy importante y tienen un efecto analgésico bastante grande. Según dicen los científicos, es 300 veces más potente que la cortisona como antiinflamatorio y 80 veces como analgésico, más potente que la morfina.
Vosotros ahí en Zonaterapia lo que hacéis, por tanto, aplicar el veneno de la abeja, sí, sobre determinados pacientes o personas que tienen dolencias concretas. ¿Qué dolencias?
Bueno, lo que más nos viene es artrosis, artritis, fibromialgia, hernias discales, tendinitis, síndrome de hombro congelado, etcétera, etcétera. Son estas patologías, ¿no? Pues que
dolorosas,
muy dolorosas, muy largas en cuanto al tratamiento alopático y que, bueno, con ya la gente ha probado de todo y al final pues vienen aquí y se dan cuenta que esto al final es lo que es.
¿Y cómo le aplicáis ahí en Zonaterapia, cómo le aplicáis el veneno de la abeja, por ejemplo, a una persona que tenga el síndrome del hombro congelado, esa persona que no puede levantar
que no puede
el brazo,
levantar,
que
no
le
puede,
duele,
que no lo puede mover, sí.
Y que le han dicho, tienes que pasar por el quirófano, ¿no? Casi.
Sí, muchas ocasiones, depende de lo que sea, es quirófano o es mucha rehabilitación.
¿Qué hacéis vosotros en Zonaterapia?
Bueno, lo que hacemos principalmente es eso, aplicar es la picada directa de la abeja. Dicho así, parece algo muy doloroso,
sí,
¿no? Porque controlamos mucho la dosis del veneno, es decir, primero son cantidades muy pequeñitas, muy ínfimas, para que el organismo se vaya acostumbrando al veneno, se vaya adaptando a nuestro cuerpo.
¿Y eso automáticamente que provoca una acción analgésica, antiinflamatoria?
Sí, antiinflamatorio y analgésico. O sea, esto es, cuando entra veneno en la abeja, provoca una pequeña inflamación y es como entrar a una comisaría pegando tiros al aire. Toda la policía se nos va a echar encima. Esto es lo que hace en el organismo. Realmente el que repara es nuestro organismo, no es el veneno de abeja. El veneno de abeja es la conexión para espabilar, ¿no? Para activar el organismo.
Os digo, o insisto, que vais a encontrar solo esa técnica en Zonaterapia. Hay un teléfono para que solicitéis información. Es el 934108920. Te lo repito, Zonaterapia, 934108920. Y además tenéis una página web donde podéis obtener más información, en este caso visual, las www.zonaterapia.com. Alberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos hablando la próxima semana. Gracias.
Gracias.
Doncs ja coneixem aquesta tècnica mil·lenària que també tenim aquí a Catalunya, completament natural, no? La apiteràpia, amb els amics de Zona Teràpia. Montserrat, tanquem la primera hora de programa i jo veig que tenim moltes coses. Hi cabrà tot això a la segona hora?
Home, esperem que sí, eh? Sobretot perquè al final del programa en parlarem de bolets i de secrets dels bolets.
Sí, jo no perdria... Sí, sí, però de bolets que segurament quan el Miquel Sen ens ho expliqui dirà la gent quins bolets són aquests, eh? Els apagallums.
Apagallums?
Apagallums, sí.
Bueno,
sí,
apaga
sí,
el
sí,
micro sí. Que ve les notícies, porfa, va. Fins ara.
La una a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Prosiguen las investigaciones, los registros y las detenciones en relación a los atentados de París del viernes. Esta mañana, la policía belga ha desarrollado una importante operación en dos barrios de la ciudad y podría a esta hora haber algún detenido. Última hora, corresponsal Asunción Serena.
La policía belga ha arrestado a una persona del distrito de Molenbeek en Bruselas, la zona en la que reside Salah Abdeslam, el sospechoso de haber participado en los atentados de París, pero la Fiscalía Federal belga ha desmentido que se trate de este hombre que sigue huido. Se conocen también más detalles sobre el presunto cerebro de los atentados, el belga de origen marroquí Abdelhamid Abaoud. Es un amigo íntimo precisamente de Salah Abdeslam. Juntos fueron condenados en diversas ocasiones por robos cometidos en 2010 y 2011. Abaoud reside en Siria y aparece como el cerebro de otros intentos de atentado en Europa, como concretamente en Francia, como el del Trentalis, el de una iglesia en Villejuif o de una sala de conciertos. Ya han sido identificados 5 de los 7 kamikazes de los atentados de París y la policía ha detenido a 3 personas cercanas a uno de los últimos identificados. Según las autoridades turcas, por otro lado, alertaron en 2 ocasiones a Francia sobre uno de los kamikazes, Omar Ismail Mostefay, en diciembre de 2014 y en junio de 2015, pero dicen que no obtuvieron ninguna respuesta.
El equipo de enviados especiales de la cadena COPE continúa desplegado en la capital francesa. Hemos estado en la Catedral de Notre Dame pulsando los ánimos. Ahí está el director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Los franceses sienten la necesidad de estar muy unidos estos días, de estar muy juntos. Me lo dice aquí a los pies de Notre Dame Pilar, que es una española que lleva ya 3 años viviendo en París. Es la segunda vez en su vida que sufre una situación de tanta tensión. Residía en Nueva York en los atentados del 11S. Así que hoy Pilar no puede evitar hacer memoria.
Nueva York es una ciudad que tiene mucho ruido. Y lo más impresionante en Nueva York en aquel momento, durante varios días, fue el silencio. Aquí yo en ese sentido no he notado tanto. He dado paseos, pero todo estaba tranquilo. En Nueva York yo creo que el silencio era mucho más abrumador y mucho más impresionante.
Aquí en Notre Dame el ambiente es muy distinto de la zona financiera, de la Defense, de donde acabamos de llegar. Y ahí un ejecutivo me decía, el dinero es miedoso, pero los franceses somos valientes.
Mientras los líderes del G20 reunidos en Turquía siguen muy de cerca el transcurso de los acontecimientos. A esta hora mantienen un almuerzo de trabajo y tal y como quería España, ultiman una declaración que incluye un reconocimiento a las víctimas de la masacre francesa. Enviada especial de COPE a Turquía, María Daván.
El borrador de la declaración apoya a incrementar la cooperación y la solidaridad entre los países para luchar contra el terrorismo como respuesta a los atentados que se han producido recientemente en todo el mundo. En concreto, abogan por luchar contra la financiación de los grupos terroristas y por sancionar a los regímenes que los sostienen. El texto respalda además un mayor control en las fronteras y en los aeropuertos. El borrador de la declaración deja claro también que no se puede asociar el terrorismo a ninguna religión, nacionalidad o grupo étnico.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, la selección aterriza en Bruselas, que ha elevado a nivel 3 la alerta en eventos deportivos y también culturales. Arantxa Rodríguez.
Mañana se jugará el partido amistoso entre Bélgica, selección que ocupa el número 1 en el ranking FIFA, y la selección española, aunque lo deportivo está pasando a un segundo plano. Enviado especial a Bruselas, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado a las 12:20 en el aeropuerto de Bruselas con fuertes medidas de seguridad. Por ejemplo, el autobús ha recibido al equipo a pie de pista, custodiado por 3 patrullas de la policía y 2 motocicletas. Incluso 2 policías estaban dentro del autobús de los futbolistas. Se ha recogido a pie de pista el equipaje y se ha evitado el paso por la terminal. Hay fuertes medidas de seguridad también en el hotel. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un SMS a todos los tripulantes con un teléfono de emergencia por parte del consulado español aquí en Bruselas. La selección se va a ejercitar esta tarde a las 7 en el escenario del encuentro, donde no podrán entrar los aficionados ni los periodistas con mochilas.
En tenis, hoy juegan los dos españoles en el torneo de Maestros de Londres. En una hora lo va a hacer David Ferrer ante Andy Murray y esta noche debutará Rafa Nadal ante Wawrinka. Y en baloncesto, una última hora, Fan Tabak deja de entrenar al Fuenlabrada para irse al Maccabi Israelí.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Nada más que se escuchaban sirenas de ambulancia.
Un acto de terrorismo organizado.
Que estamos con ellos.
El terrorismo golpea Francia y COPE te lo cuenta. Programación especial.
Buenas tardes, saludos desde las calles de París.
Este lunes a las 3 de la tarde, el mejor análisis desde Francia con Ángel Expósito.
Los sanderís salían cantando la marsellesa.
El mayor despliegue en boletines horarios, en COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Al ver le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete al ver, coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea todo pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com va el matí? Esperem i desitgem que molt bé. Nosaltres estem encantats, com sempre, de fer-te acompanyar i moltes més coses des de les 12 fins a les 2. I ara a la 1 a 6 minuts t'expliquem les notícies, l'actualitat a Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ambient assolellat avui arreu de Catalunya. Bancs de boira en punts de l'interior, sobretot a les comarques de Lleida, poden ser persistents tota la jornada. Temperatures estables i, en general, ambient doncs, agradable arreu de Catalunya. 18 graus ara mateix a Girona, 16 a Barcelona i Tarragona, 11 a Lleida i 9 a Andorra la Vella. El transport públic, cap problema. Xarxa viària resolta ja l'incidència que hi havia a la C32 a Sitges, direcció sud. Han pogut retirar el vehicle que s'havia incendiat. Ja no hi ha retencions. Si torna a la normalitat, on hi ha problemes encara, és a les comarques de Lleida, per boira. S'ha de circular amb molta precaució a l'autovia A2 entre Tàrrega i Cervera i també a l'autopista P2 entre Montblanc i l'Albi. I també està tallada la frontera amb França de Nacional 141. De l'actualitat, doncs mira, en primer lloc us dic que el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presidit aquest matí el minut de silenci per les víctimes dels atemptats de París. S'ha fet a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern central a Catalunya. La capital catalana també ha guardat a la mateixa hora un altre minut de silenci davant del consulat francès de la ciutat. I les llars espanyoles gastaran una mitjana de 684 euros per Nadal, fet que suposa gairebé un 10% més que l'any passat, segons dades d'ofertes per l'estudi de consum nadalenc 2015 elaborat per la consulta Deloitte, on es percep que recupera l'optimisme davant també de la recuperació econòmica.
Semblen molts euros, 684 euros, bueno, semblen molts euros. Qui els tingui, doncs...
Que els tenen, no?
Clar, els que els tingui, se'ls gasti. Bueno, la pena és que molta gent no els
tingui. No els hi arriba.
Gràcies, Carles.
Fins ara.
Fins després. Montse, el Twitter, @elmaticope. Com està el nostre Twitter tristó, òbviament, d'avui dilluns?
Doncs està parlant dels atemptats a París. Hi ha molts hashtags amb el Pray for Syria, no a la guerra. També està el nom del presumpte cervell de tota l'operació, de tot el que va passar a París. Però atenció, perquè et donaré una bona notícia, perquè ja tenim l'anunci de la loteria de Nadal 2015. Atención, porque él se llama Justino. Un vigilante nocturno es el protagonista de un anuncio importantísimo para todos, que marca un antes y un después, sobre todo porque cambiamos diario.
El año pasado va a ser impactante.
El del bar
va a ser impresionante.
Pero atención, porque es un corto de animación donde se ve a un vigilante nocturno cuya única compañía es la de unos maniquís de la fábrica donde trabaja y que narra su mala suerte al no apuntarse a la lista de sus compañeros, esa típica que se hacen para el sorteo de Navidad. Bueno, pues resulta que los compañeros le hacen custat, como os digo, Cataluña, le apoyan y que no esté triste porque al final tendrá un final feliz.
Sorpresa, pero está feta a la animación.
Es precioso, ya os digo. Se llama Justino, ese vigilante nocturno, que al final su sueño se va a poder hacer realidad.
Qué bonito.
Como el de muchos de nosotros que también participamos.
Muy bien. ¿Alguna cosa más?
Pues no, recordar el Twitter del programa, @elmaticope, por si queréis seguirnos. Y si queréis, por ejemplo, recuperar alguna de las entrevistas que hoy hemos realizado, pues a partir de las 3 de la tarde podrás escucharlo a través de @elmaticope.
Bueno, todos deseosos de que llegue la Navidad, pero cuando llegue la Navidad debería ser, y espero y deseo que lo sea como siempre, pues una época de paz, de tranquilidad, de alegría para todos. Y si quieres prepararte para Navidad y te sobran unos kilitos ahora, pues yo te puedo dar ideas. Si quieres adelgazar y llegar a tu peso ideal de una forma completamente natural, científica y eficaz, pues yo tengo la solución, una solución que tiene un nombre propio. 1, 2, 3 de Clinic Tech. ¿Cómo estás, Enriqueta? Buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Bueno, ¿nos preparamos para Navidad o no?
Nos tenemos que preparar porque, ¿verdad?, sabemos que después tenemos 15 días de locura.
Sí, señora.
15 días y vamos a entrar perdiendo esos kilitos que ahora nos sobran, y los vamos a perder solo en 3 semanas. O sea, que estamos a tiempo con el plan, como tú decías, 1, 2, 3 de Clinitec.
Muy bien, de Clinitec. Oye, vamos por partes. ¿Qué pasa la primera semana? ¿Qué hacemos durante la primera semana?
Mira, la primera semana tenemos que tomarnos unos sobres, que saben a piña, ¿eh? Uh-huh. Pero que te van a limpiar todo el organismo, y vamos a eliminar las toxinas, que esto es ganar salud. Y podemos perder de 3 a 5 kilos en la primera semana.
Muy bien, y la segunda semanita, el sobre ya no tiene sabor a piña, tiene sabor a naranja.
Sí,
¿verdad?
Pero muy importantes, porque nos reparan y nos regeneran los intestinos y el colon sin irritar. Y vamos a recuperar la flora intestinal. Vamos a seguir perdiendo kilos, pero no masa muscular.
Y eso quizá puede implicar que acabemos consiguiendo aquello que todo el mundo busca, la panchita planeta, el vientre plano, ¿no?
El plano, por fin, porque eliminamos gases también, Pepe.
Muy bien. ¿La tercera semana?
Pues mira, son unas cápsulas saciantes que además nos van a captar y a eliminar las grasas. Entonces seguimos perdiendo kilos y vamos a recuperar la energía. Pepe, con el tratamiento tendrán los oyentes de COPE nuestro libro de Clinitec, completamente gratis, ¿eh?, donde van a aparecer alimentos adecuados y alimentos prohibidos para estas 2 primeras semanas tan importantes, y van a tener también la tabla de calorías.
Muy bien, hay que llamar ahora mismo si quieres seguir ese tratamiento completamente natural. 1, 2, 3 de Clinitec al 93-249-2300. ¿Y hay algún detalle especial de Clinitec para los oyentes COPE?
Claro que sí, porque hoy los oyentes de COPE, comprando la balanza inteligente, que no solo te pesa, sino que te mide el índice de masa corporal, la grasa, la musculatura, los huesos, el agua corporal, y nos dice cada día cuánto podemos comer contando las calorías. El plan 1, 2, 3, comprando la balanza, lo tenéis completamente gratis.
Bueno, pues que llamen ahora mismo, ¿no?
Claro, al 93-249-2300, porque además el plan 1-2-3 de Clinitec está elaborado con ingredientes totalmente naturales. Registro sanitario. No pierdas la oportunidad de alcanzar tu objetivo antes de Navidades de manera fácil y saludable. 93-249-2300.
Bueno, ya sabes cuál es tu solución para el peso. 1, 2, 3 de Clinitec. 93-249-2300. Gracias, Enriqueta. Adiós.
A vosotros, un beso muy grande.
Adeu.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
Matí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Matí COPE Catalunya y Andorra, ya sabéis que siempre estamos ahí donde está la información, y hoy es un día importante porque, atención, hoy es el día Mundial de la Prematuridad. Uno de cada 13 bebés que nacen en España es prematuro. Un dato que vamos a añadirle a esta entrevista que vamos a realizarle a Cristina Martínez, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, porque vamos a hablar de unos resultados que se desprenden de una encuesta que lleva por título Temores de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Vamos a saludar a Cristina. Cristina Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fenomenalmente bien, encantados de hablar contigo y además coincidiendo con ese Día Mundial de la Prematuridad, que imagino que es uno de los temas que también preocupan y mucho a esas madres, ¿no?, durante el embarazo.
Bueno, en realidad lo que no nos dicen directamente que les preocupa la prematuridad, porque quizá esto sería un término, ¿no?, que utilizamos más como un indicador a nivel de colectivos más sanitarios, pero sí que es verdad que la preocupación más elevada que tienen las mujeres, ¿no?, cuando les preguntamos qué es lo que les preocupa más durante el embarazo, parto y posparto, nos referencian que en lo que les preocupa más siempre es que la criatura pueda tener algún problema de salud, ¿no? O sea, algún tipo de malformación o algún tipo de alteración que dificulte, ¿no?, que la salud de esta criatura esté en perfecto estado.
Las madres a las que habéis hecho o realizado este estudio son madres de entre 25 y 45 años. ¿Cambia mucho la visión de una mujer de 25 a una de 45?
Cambia un poco, ¿no? Y cambia en el sentido de que una mujer con más edad quizá le preocupa todavía más el tema de la salud de esa criatura, ¿no? Porque siempre va ligado también a los problemas que puede haber en un embarazo con una edad diríamos más tardía, ¿no? En este caso, una mujer de 45 años es diferente de la de 25, puede haber más riesgos de problemas durante el propio embarazo y eso también repercutir en la salud de esa criatura.
Imagino que el dolor, Cristina, también es otro de los temas preocupantes, ¿no? Es decir, ¿va a doler mucho esto del parto o no?
Bueno, cuando preguntamos sobre el tema del parto, sí que es una de las preocupaciones, pero siempre antes del dolor, que sería una cosa que afectaría directamente a la mujer, sí que pasa por encima lo que puede preocupar la situación de la criatura, ¿no? Tanto que haya algún problema de salud como algún miedo a en el propio parto perder a esa criatura, o que el parto se complique, ¿no?, con una cesárea, con partos instrumentados o con alguna situación que también pondría en peligro la salud de esa criatura, o complicaciones que pueden afectar en el parto. Sí que es verdad que también hay un elemento que sale señalado en el momento también del parto, que tiene que ver con el hecho de que pueden hacer una episiotomía en el momento del parto, que una episiotomía es el corte para en la zona vulvar para ampliar ese espacio, ¿no? Para que permita la salida de la criatura. Y eso también preocupa. Yo lo valoramos también como positivo porque cada vez más estamos realizando estrategias y acompañados en este caso de la mano del Ministerio, ¿no?, en la estrategia al parto normal para evitar al máximo el número de episiotomías. Y sabemos que en España todavía esa tasa es más elevada de lo que corresponde a otros países europeos de nuestro alrededor.
La situación económica, imagino que durante el embarazo, también antes, ¿no?, pero cuando estás embarazada piensas, estoy sin trabajo, la economía está fatal, ¿cómo va, en qué posición va a quedar este bebé, ¿no? Imagino que eso también es uno de los temas que comen y mucho la cabeza, hablando vulgarmente, a esas madres, ¿no?, y también a los padres.
Sí, es uno de los elementos también que sale y se muestra en el estudio, ¿no? En los problemas económicos que realmente conlleva el tener que ya no ser dos o no ser tres, sino ser tres o ser cuatro, ¿no? O sea, aumentar la familia en este caso siempre es un elemento importante. De hecho, durante el embarazo, el problema económico ocupa el quinto lugar, ¿no? O sea que de toda una serie de elementos que hemos evaluado que podían producir temor, ¿no?, en las mujeres. O sea, que ocupe el quinto lugar quiere decir, muestra también cómo nuestra situación económica también se refleja evidentemente a nivel de como país y se refleja en las familias, ¿no?
Cristina, el apoyo moral imagino que es importantísimo, no solo ya de tu país, pareja, sino también de tu entorno, porque las cosas cambian y mucho, te dedicas a por y para el bebé, y hay muchas cosas que en uno cambian, ¿no? Incluso físicamente, no sé aquello que dicen, te dejas, ¿no? Pero no estás tanto por ti, ¿no? Te abandonas un poquito, e incluso también puede haber ese abandono en la pareja.
Bueno, realmente puede pasar, de manera que hay muchos cambios y se necesita una adaptación importante a la nueva situación, y eso no es fácil. Yeah. Realmente la mayoría de las personas son capaces de adaptarse, pero no siempre se produce, ¿no? Por eso sí que es importante, como tú comentabas, el acompañamiento que pueda haber, aparte de la pareja, pues de profesionales que están junto a las mujeres para contribuir a esa mejor adaptación o a mejorar las habilidades en la adaptación. Uh-huh. Por eso consideramos interesante que en el estudio haya podido salir, ¿no?, que el 76% de las mujeres entrevistadas confían en su matrona, ¿no?, para resolver dudas, para estar acompañadas y para realmente conseguir, ¿no?, superar procesos de adaptación que son muy necesarios pero muy frecuentes, ¿no?
Desde luego. Las dudas, aparte que tenemos que ir siempre, yo lo digo a los médicos que para eso han estudiado, a las matronas, a los ginecólogos, a pedir consejo, pero ahí está Internet, ¿no?, que no sé si a veces informa o desinforma.
Bueno, Internet, cuando hemos preguntado, ¿no?, cuáles son las principales fuentes de información donde la gente, ¿no?, va a consultar sobre temas de embarazo, parto y posparto, sí que es verdad que Internet es un se hace servir mucho, ¿no?, y es quizá el canal más importante, porque un 67% de las mujeres que les preguntamos decían que utilizaban, ¿no?, Internet. Sí que es verdad que cuando perfilamos ese Internet ya no es cualquier página de Internet, sino que las mujeres valoran más positivamente aquellas páginas web que están dirigidas o respuestas o con el soporte de los profesionales, porque eso les da una credibilidad a las mujeres que no les da otras páginas de Internet, ¿no? Y yo creo que eso sí que es positivo. Yo creo que actualmente el no consultar a Internet prácticamente lo hace muy poca gente, ¿no? Yeah. Pero sí que es verdad que cuando se consulta sí que hay que ver cuál es el valor de esa página y realmente la fiabilidad y la credibilidad que hay en el contenido que hay en esa página, ¿no?
Cristina Martínez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, muchísimas gracias, felicidades por ese informe, temores de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Agradecerte el trabajo que realizáis a todas las matronas de España, un trabajo encomiable y que, como yo siempre digo, no tiene precio. Gracias, Cristina.
Gracias a vosotros también, y bueno, gracias también a Caprao por permitirnos hacer esta encuesta.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí COPE Catalunya i Andorra.
Aquí estamos en el matí COPE Catalunya y Andorra, y hoy es el día en el que dedicamos unos minutitos a DPS Advocats 900-102-140. Ahí está ese despacho, en ese teléfono, un despacho que tiene pues una especialidad. Su especialidad es exactamente, por ejemplo, tramitar incapacidad permanente laboral, impugnación de altas médicas, grados de minusvalía, etcétera, etcétera. Siempre dentro del terreno laboral. Desiree Palomo es la abogada que nos visita y que te asesora. ¿Cómo estás, Desiree? Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Hablamos hoy de minusvalías en el caso de DPS. En este terreno me imagino que las personas se ponen en contacto con vosotros para revisar los grados de minusvalía y conseguir una mayor pensión, digo yo. ¿Va por ahí?
Va por ahí, bien puede ser que la persona tenga concedida, como bien tú dices, Pepe, un grado de minusvalía y quiera solicitar un grado superior, o puede ser que la persona no tenga concedido ningún grado y quiera solicitarlo de un inicio.
Uh-huh. Para conseguir una persona que tenga una minusvalía, obviamente, como hemos comentado en alguna ocasión, puede ser una minusvalía provocada por una enfermedad, puede provocada por un accidente, provocada ya por de nacimiento. ¿Cambia el proceso jurídico a seguir?
No, el proceso es el mismo, siempre es el mismo. Hay que solicitar, pasar por los tribunales e iniciar un procedimiento vía administrativa y posteriormente vía judicial en el caso de que no se le conceda en vía administrativa ese grado de discapacidad.
¿Qué documentación necesita la persona para, por ejemplo, dirigirse a vosotros? Lo digo para que vayan con todos los papeles ya, ¿eh?
Por supuesto.
¿Qué necesitáis en DPS para gestionar una minusvalía?
Siempre insistimos, informes médicos que acrediten las limitaciones, los controles médicos que realiza esa persona por parte de los especialistas para conocer las limitaciones y el alcance de su enfermedad.
Si los informes médicos que os lleva el cliente a DPS no son suficientes, vosotros que tenéis alguien que le pueda hacer informes más contundentes, más amplios.
Nuestro servicio médico, como actúa en calidad de perito en el acto de juicio, no puede realizar un control de la enfermedad de la persona. Lo que sí nuestro médico le aconseja o le ofrece las herramientas que necesita para conseguir aquellos informes que sean satisfactorios de cara al procedimiento.
Yo me imagino que las minusvalías, determinadas minusvalías, con los años se van agudizando, cronificando, empeorando.
Claro.
Eso implica solicitar un grado mayor de minusvalía.
Una revisión, eso mismo.
Eso se puede hacer, ¿no?
Por supuesto.
Uh-huh, muy bien. Pues si ese es tu caso, DPS Advocats o cualquier otro caso relacionado con materia laboral, están los amigos de DPS a tu disposición. Te digo el teléfono, 900-102-140. Desire, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
Siempre dar buenos consejos antes de llegar a las noticias. Por cierto, que sepáis que nuestros compañeros de servicios informativos están desplazados a París con el jefe de informativos de esta casa y estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuenten. Bueno, vamos a ese consejito. Atención, ¿tienes algún pequeño electrodoméstico que necesita reparar y no sabes a dónde ir? Seguro que sí. Bueno, pues vas a llamar ahora mismo a Tredom, que es una empresa dedicada al servicio técnico con más de 15 años de experiencia. Son especialistas en pequeños electrodomésticos del hogar y especialmente especialistas en aquellos que tienen algo que ver con el vapor, aspiradoras, vaporetas, planchas, robots. Bueno, marca ahora mismo el teléfono 923 24 21, 923 24 21, y por ser oyente de COPE Cataluña, si llamas ahora mismo y dices que nos has escuchado, vas a tener el desplazamiento y el presupuesto gratuito. Sí, sí, gratuito, el desplazamiento y el presupuesto. La llamada también gratuita al 923 24 21. Llama ahora mismo, ese pequeño electrodoméstico tiene que pasar por las manos de los amigos de Atredom, servicio técnico.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra. ¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Fin llega a nuestro país Gigi D'Alessio. Malaterra World Tour. El 17 de noviembre en la Sala Bars de Barcelona. Compra ya tus entradas en livenation.es y Ticketmaster. Gigi D'Alessio en concierto.
¿Tiene la sensación de que le han tasado su coche demasiado barato? Venga
Sea Centro de Vehículos de Ocasión. Máxima tasación garantizada y pago al contado. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expo Fira.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no se ve que lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93-193-1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec, 93-193-1396.
En limpiezas, Limpieza Sejarim. Limpieza y mantenimiento de comunidades, grandes superficies, centros escolares, hospitales, tratamiento de suelos. Disponemos de camareras de hotel. Garantizamos riesgos laborales y responsabilidad civil. Seriedad y profesionalidad desde hace más de 25 años. Recuerde, en limpiezas, Limpieza Sejarim. Llámenos al 93-328-4031. 328-4031.
El viernes 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y revive los grandes guateques de los años 70 con Los Salvajes. Baila los grandes éxitos de los considerados Rolling Stones españoles y disfruta de una cena muy especial. El 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y no pares de bailar con Los Salvajes. Información y reservas en casino-barcelona.com. Plazas limitadas.
Mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Avance de las principales noticias que vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde desde París en el informativo Mediodía COPE. La ciudad poco a poco va recobrando su ritmo habitual tras los terribles atentados de este fin de semana. Los ciudadanos retoman su normalidad mientras las investigaciones van avanzando. Última hora, corresponsal en París, Asunción Serena.
La Fiscalía belga acaba de anunciar que ha dejado en libertad a 5 de los 7 hombres detenidos ayer, entre ellos al hermano de uno de los kamikazes de los atentados de París. Por otro lado, continúa abierta una importante operación policial en el distrito bruselense de Molenbeek, donde ha sido detenida una persona, pero no Salah Abdeslam, uno de los presuntos terroristas de los atentados, que está siendo buscado activamente. Ya ha sido identificado el presunto cerebro de esos atentados, el belga de origen marroquí, Abdelhamid Abaoud, un hombre que aparece en numerosos atentados fallidos, como el del Tren Talis, Bruselas, París, la iglesia de Villejuif o una sala de espectáculos. Este yihadista estaría ahora en Siria y es amigo íntimo del terrorista que ahora se busca, Salah Abdeslam. A las 4 está previsto que el presidente de la República se dirija a las 2 asambleas reunidas en sesión extraordinaria en Versalles. Un discurso que estará centrado en la unidad de la nación frente al terrorismo y en el que François Hollande pedirá a los diputados que prolonguen 3 meses el estado de urgencia, una medida que ha permitido realizar una gigantesca operación por toda Francia y se ha saldado con más de 150 registros, 23 detenciones y requisición de armas.
Aquí en España todas las instituciones han sumado con minutos de silencio al duelo de Francia. En el Congreso, el presidente Jesús Posada ha animado a todos los partidos a sumarse al pacto antiyihadista. Susana Moneo.
Y el embajador francés que participaba en este minuto de silencio destacaba que el apoyo de España les da fuerza para luchar. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, llamaba así a todos a la unidad.
Todos los partidos hay que ofrecerles la posibilidad de que se sumen y a mí me gustaría que se sumaran. Algunos ya lo han dicho, que se suman.
Invitación también extensiva a Podemos. El portavoz popular en el Congreso dice que Iglesias ha caído en la trampa de división de los terroristas.
Pues me parece sencillamente una tragedia para el conjunto de los ciudadanos españoles y también yo creo que para la formación que en estos momentos representa o intenta representar el señor Iglesias.
En la escalinata de los Leones estaban además la defensora del pueblo, representantes de PSOE, UPyD, Izquierda Plural y Unió.
Y la reina Letizia también ha tenido un recuerdo para las víctimas. Ha sido durante un acto de la Fundación Mujeres por África. Carmela Valle.
Cuesta sonreír hoy, pero lo vamos a hacer, ha dicho la reina Letizia tras enviar este lunes un recuerdo a las familias de los asesinados en París.
Una mención a su dolor inabarcable y hondo, que es también el dolor del pueblo francés y en realidad es el dolor de todos.
Al finalizar el acto de la Fundación Mujeres por África, la reina ha guardado un minuto de silencio mientras el rey seguía este minuto convocado a mediodía desde su despacho en Zarzuela. También la reina Sofía ha guardado el minuto de silencio con el personal del Hospital Madrileño de la Paz, donde ha habido una suelta de globos con los colores de la bandera francesa.
Todo esto y más a partir de las 2 de la tarde al frente desde París, en el informativo Mediodía COPE, el director de informativos José Luis Pérez y todo el equipo de enviados especiales a la capital francesa. Tiempo ya para El Espejo con José Luis Restán.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Almaty. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un matí que continua a 2:15 i gairebé 4 minutets de dues, fins les dues, només a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. I ara el que volem, com cada dia a aquesta hora, és donar-te les notícies, les últimes notícies a casa nostra. Carles Ossada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Dilluns assolellat arreu de Catalunya, bancs de boira a l'interior, sobretot comarques de Lleida, que seran persistents pràcticament tota la jornada, temperatures estables i, en general, un ambient, podríem dir que agradable, on no hi hagi tanta boira com a les comarques de Lleida. 21 graus ja ara mateix a Girona, 19 a Barcelona, 18 a Tarragona, 11 a Lleida, 9 a Andorra la Vella, cap incidència al transport públic, xarxa viària, tancada la frontera amb França, a la Nacional 141 al Portillon, i s'ha de circular amb molta precaució a la 2 entre Tàrrega i Cervera per boira, i també per aquest mateix fenomen meteorològic a l'AP2, autopista P2 de Montblanc, a les comarques de Tarragona fins a l'Albi, comarques de Lleida.
I atenció, que divendres arriba el canvi de temps, no?
Diuen que entre el divendres i el diumenge els experts, els meteoròlegs apunten ja a que ens arriba l'hivern de veritat.
Ja toca,
això vol dir mal temps, fred, caiguda de temperatures, i en aquesta línia, doncs, us explico ara que el Departament de Salut preveu 12.000 hospitalitzacions extra a Catalunya a causa de la grip d'aquest hivern. Estrena també el Departament de Salut un model per predir la virulència de l'epidèmia amb dues setmanes d'antelació. I a l'Ajuntament de Barcelona, el ple ha aprovat inicialment en sessió extraordinària les ordenances fiscals amb els 18 vots a favor de Barcelona en Comú, PSC, la CUP, l'abstenció dels edils d'Esquerra i el rebuig dels 18 que sumen Convergència, Ciutadans i Partit Popular. Això significava un empat entre uns i altres. L'ha trencat el vot de qualitat de l'alcaldessa Ada Colau. Amb el seu vot de qualitat, doncs, ha donat aquesta llum verda a les ordenances fiscals. Recordem que contempla un pacte entre el PSC i el govern de Barcelona en Comú, segons el qual l'impost de béns immobles s'augmentarà als que tenen els pisos amb un valor cadastral per sobre dels 100.000 euros, mesura que afectarà al voltant d'un 20% dels habitatges.
Gràcies, Carles Ossada. Més actualitat de Catalunya ja a partir de les 2:10 a l'informatiu migdia. Ara, Montse, seguim pendents, com no, del Twitter, @elmaticope.
I, òbviament, estan relacionats amb el tema dels atemptats a París. Hi ha molts hashtags de Pray for Syria, no a la guerra. També està el nom del suposat cervell del que va passar dels atemptats a París, un home buscat internacionalment. Per ser, si voleu veure la fotografia, a qualsevol xarxa, a qualsevol diari, la podeu veure. Per si teniu constància de qui és aquesta persona, l'heu vista, ja sabeu que us heu de posar en contacte ràpidament amb les forces de seguretat. És el tema més important i més comentat a les xarxes, òbviament, el tema de París. També hi ha un altre hashtag que és Je suis Paris, per si us voleu afegir. @elmaticope és el nostre Twitter del programa, com sempre, també nosaltres, en directe des d'allà amb els companys que estan desplaçats a París i fent la programació en directe des d'allà.
El matí, COPE Catalunya i Andorra.
Aquí están los minutos del Bufete Rojas y saludamos a la abogada Marielba Rojas. ¿Cómo estás? Buenos días, Marielba.
Buenos días, Pepe.
Hoy, siguiendo en los temas que tratamos habitualmente, que es vuestra especialidad, herencias, testamentos, hoy queremos hablar de una cuestión que quizá a los oyentes les suene, pero no sepan lo que es. La legítima. ¿Qué es la legítima?
Bueno, pues la legítima es la parte de la herencia que la ley reserva a los hijos y descendientes de los hijos, y caso de no existir, a los padres.
¿Y cuál es, Marielba, cuál es esa parte que reserva la ley a los hijos?
Bueno, depende de la ley que deba aplicarse a la herencia. Aquí en Cataluña la legítima es una cuarta parte de la herencia, es decir, un 25% de los bienes de la herencia. Este porcentaje hay que dividirlo por el número de hijos que tengamos. Así que si tengo dos hijos, le correspondería un 12,5% a cada hijo.
Pero si tengo unos hijos que me tratan mal o me han tratado mal, con los que no tengo ningún tipo de relación, ¿qué pasa?
Cabe la posibilidad de desheredarlos, es decir, no dejarles nada, ni siquiera la legítima. En este caso, habría que explicar en el testamento la causa exacta de la desheredación. Si es por maltrato, hay que explicar con detalle este maltrato.
¿Y en los testamentos que vosotros hacéis, ahí en el bufete Roja, se da mucho esta situación?
Bueno, de vez en cuando nos encontramos con hijos que no merecen recibir nada.
Está claro. Bueno, pues si queréis algún buen consejo, llamad, no dudéis en llamar a la abogada Mariel Barrojas, bufete Rojas, 93-246-6096. El bufete Rojas está en la calle Caspe, 37, segundo tercera de Barcelona. Te recuerdo, bufete Rojas, 93-246-6096 www.bufeterojas.es. Marielba, muchas gracias.
Gracias a ti.
Siempre da bien un consejo de abogada, en este caso nuestra amiga Elba. Bueno, Gil, estoy deseando, buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, buenas tardes.
De Carribi, las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde pude ver...
Ah,
pues
tenemos el Carribi a las 4.
¿O no? ¿A las 4?
No, te trampa el tema.
Ja m'havia provat. Llavors, què és, a les 6 o a les 4?
Clar, és que ja estem a la setmana del clàssic.
Cert.
Efectivament, vale? El dissabte, a un quart de 7 de la tarda, es veuran les cares Madrid i Barça al Bernabéu. I a Esports Cope, evidentment, com hem vingut fent la setmana passada i farem tota aquesta setmana, farem el seguiment de l'última hora del Barça i l'última hora del Madrid. Però clar, què és el que passa avui? Doncs que el Madrid no entrena fins a les 4 de la tarda.
I això?
Bueno, perquè el senyor que té... El senyor que té l'enorme fortuna de dirigir la destinació tàctica del Real Madrid, doncs ha decidit posar l'entrenament a les 4 de la tarda. Coses que sabem del Madrid, que intentaran que arribi tothom, fins i tot Keylor Navas, el qual hem vist en una piscina tractant-se d'aquesta sobrecàrrega als adductors, i que tots els tocadets, no tocadets, pràcticament arribarien a aquest partit. Per tant, el Madrid podria fer una cosa que només ha pogut fer en un partit de Lliga: jugar amb el seu 11 de gala, no en les millors condicions, perquè Marcelo arriba d'una lesió, per exemple. I què passarà amb Benzema? Si juga o no juga, físicament està per jugar, mentalment ja seria una altra història. Però en fi, començaríem a sortir de dubtes aquesta tarda a les 4 si endivinem per on van els plans de Rafa Benítez. I a les 6 de la tarda, sí, dues hores després, entrenarà el Barça. Pràcticament tot fa pensar que amb Leo Messi, perquè si Messi ha participat dels entrenaments del Barça B aquests dies que la plantilla de Luis Enrique ha tingut jornades de festa, doncs home, ara que la primera plantilla torna a la feina, tot fa pensar que Leo Messi participarà del grup. Anem a veure en quina proporció i anem a veure amb quines intencions de cara a aquest partit de diumenge, on, insistim, hi serà Leo Messi, però clar, les seves vibracions i les seves sensacions seran les que determinin en quina manera participa o actua al partit. Messi, com dèiem, està treballant aquests dies amb el Barça B, un Barça B que jugava jornada de Lliga, campionat de segona divisió B, al mini estadi contra el Badalona. Derrota dels homes de Gerard López, un Gerard López que, com ha viscut de prop aquestes sessions del Barça B amb Leo Messi, doncs calia preguntar-li després del partit com havia vist a l'argentí en aquests entrenaments dels quals ha participat de la disciplina del filial.
Es va demanar si podia incorporar-se i ell es va adaptar a l'entrenament que tenim vosaltres. Hi ha aspectes tàctics de preparació d'aquest partit, els va fer de la mateixa forma i col·laborant amb que la prioritat per mi era el partit i per part meva, doncs, encantat amb que un parell d'entrenaments el fessin no perdre dos dies del que és la pilota, el grup, les accions on ell s'ha de posar a prova.
Contacte amb la pilota, accions ofensives, accions d'atac. Pràcticament, quan un futbolista acaba una fase de recuperació, lo important és que pugui impactar amb la pilota i que el cos no tingui cap mena de que no se'n ressenteixi d'això, de poder impactar amb la pilota i de poder participar. Després ja veurem si són 30, 40, 50 minuts, però participar amb plena intensitat i que en cap circumstància del joc pugui fer recaure de la teva lesió.
Molt bé, això en quant al Barça. Per cert, l'Espanyol hi ha notícia com sempre, així que el que digui Quique Iglesias va a missa.
El que digui Quique Iglesias, el que passa és que el que digui Quique Iglesias em sembla que anirà molt vinculat, sí, a aquest tema també que ens esquitxa a la informació esportiva, com és la barbària de París, la tragèdia de París del passat divendres. Quique Iglesias, ciutat esportiva de l'Espanyol, Sant Adrià, bona tarda.
Companys, què tal? Bona tarda. Sí, perquè fa una estona ens ha dit el club que doncs, a l'hora d'Esports Copé podrem escoltar les declaracions de Michael Fiani, que és el jugador francès de la zona de París, del sud de París. Fiani ha jugat ben poc amb l'Espanyol aquesta temporada, però bé, ha estat a França aquests dies, ha viscut en primera persona els atemptats de París, amb la qual cosa doncs, durant la seva versió, un Fiani doncs, que òbviament no viu els seus millors dies degut a tot el que està passant molt a prop de casa seva. En fi, Fiani ha passat per l'Espanyol TV, després l'escoltarem, també ha passat per sala de premsa Álvaro González, sempre dona la cara al central de Potes de Cantàbria, que ha dit que l'Espanyol està obligat a fer un pas endavant aquesta setmana davant el Màlaga. Avui aquest entrenament havia de ser a porta oberta, finalment ha estat a porta tancada perquè Sergio ha volgut començar a preparar aspectes defensius per tal de millorar el rendiment defensiu de l'Espanyol per la propera jornada. Recordem, serà un Espanyol-Màlaga després del clàssic a quarts de nou a Cornellà, un Màlaga que no ha marcat encara cap gol fora de la Rosaleda. En fi, que Abraham està bé, ha entrenat amb el grup, també ho ha fet Arbilla, així que a poc va recuperant efectius Sergio González. Més feina demà a quarts d'onze del matí, aquí a Sant Adrià, també a porta tancada.
Molt bé, Quique, moltes gràcies. Per ser, aprofitant ara que hem parlat del tema de París, la presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Cifuentes, ha afirmat, diu que aquells que vagin al partit que juga el Real Madrid amb el Barça, el Bernabéu, aquest cap de setmana, que ho facin amb normalitat, perquè hi hauran les forces i cossos de seguretat vetllant en tot moment perquè no passi absolutament res, eh?
Home...
Perquè hi ha molta gent de Can Barça que anirà cap a Can Bernabéu.
És que, clar, la gran conclusió que podem treure de tot això és que divendres va ser París, però qualsevol altre dia podria ser Barcelona, o Madrid, o Roma, o una altra ciutat europea, i que això és un tema que ja va més enllà d'un país i que afecta pràcticament ja, ens afecta a tots, ens afecta al continent i ens afecta doncs al que és l'Occident. No m'agrada aquesta expressió en aquest moment, però l'Occident civilitzat, per tal d'intentar aturar que un grup de sonats agafin bombes i agafin metralletes i es comencin a carregar la gent, doncs perquè sí, cosa que no té cap mena de justificació. Continuant amb el tema, precisament, haurem d'estar a Brussel·les, la selecció espanyola juga contra Bèlgica, les mesures de seguretat evidentment doncs estan protegint la selecció espanyola a Bèlgica, ens ho explicarà el Miguel Ángel Díaz, el Miguelito, i també estarem amb José Cobos, aquest exjugador francès de l'Espanyol, que resulta que té responsabilitats i que està treballant en el que és l'àrea de seguretat del que ha de ser la propera Eurocopa de futbol aquest estiu, que juga precisament a territori francès. Si les comunicacions són propícies, estarem amb l'exfutbolista de l'Espanyol, que ens parlarà també d'aquest tema.
Molt bé. Parlem ara de bàsquet.
Sí, ja entrem en plana poliesportiva. Repassarem una miqueta com ha anat la jornada ACB, amb bones actuacions, sobretot del Futbol Club Barcelona. I parlem de la NBA, on hi havia un Minnesota-Memphis. Teòricament era Marc Gasol contra Ricky Rubio, però ens hem quedat amb les ganes. Lesió de Ricky Rubio i victòria de Memphis a pista de Minnesota 106-114. Marc Gasol va anotar 14 punts i 7 rebots, però és que a Minnesota hi ha Ricky dependència, perquè sense ell no són capaços de guanyar un partit, i és la cinquena derrota de la franquícia dels Wolves a casa pròpia.
Parlem de handball i de també pubalgia d'aquí.
Filip Gicha, aquest jugador d'handbol que va arribar al Barça per cobrir una mica la sortida de Nikola Karabatic. Hi havia un partidàs d'handbol de Lliga de Campions aquest cap de setmana, Barça-Vardar Skopje de Macedònia, es va ressentir de la zona del pubis, i les proves que li han practicat avui confirmen que ha de passar per quiròfan. Encara sense data, però Filip Gicha haurà de passar per quiròfan. Anem a veure com respon a un primer tractament conservador, però el comunicat mèdic del Barça ja ens diu que tard o d'hora haurà de passar per la clínica, haurà de sotmetre's a un tractament invasiu. Al respecte, per exemple, acaba de tuitejar Luis Miguel López. Qui és Luis Miguel López? Era aquest comentarista de televisió, el padre de Adentro, que després va ser director general del Ciudad Real d'handbol. Entre operar a Gicha ahora, durante el parón de enero o al final de temporada, mi opinión sería no alargar la situación e intervenir cuanto antes. La decisió definitiva es posarà sobre la taula els propers dies, però Gicha no podrà esquivar aquesta operació per pubalgia.
Escolti'm, ajudi'm una mica. Jo vull, aviam si...
Vull
un lot de marxandatge del Barça, sí. I vull també una entrada doble per l'Espanyol Màlaga.
Vale, correcte. Doncs mire, has de fer opció A.
Ah, mira, bé.
Opció A. Ah. Apunta. Facebook.com/EsportsCopeCatalunya.
Sí.
Opció B, Twitter. @esportscope.
I què haig de fer?
Són les adreces socials del nostre programa. Que vols el lot de marxandatge del Futbol Club Barcelona? Doncs sí. Vas i respons a la pregunta del dia en blaugrana. Creieu que Leo Messi serà titular al Bernabéu? Que vols l'entrada doble per l'Espanyol Màlaga de dissabte? Contestes a la pregunta perica. L'Espanyol queda en bones mans amb l'arribada de Chen Yanshen? Si algú encara no s'ha enterat, Chen Yanshen és aquest inversor xinès que ha comprat el paquet accionariat de Dani Sánchez Llibre i Allegados, i que és, o que serà, el màxim accionista de l'Espanyol en els propers anys.
Bueno, recordi ràpidament el Facebook, quin és?
facebook.com/esportscopecatalunya o al Twitter @esportscope. El que passa és que jo, posats a fer-ho, contestaria totes dues preguntes.
Sí?
Home, si igual si no et toca una cosa, tens possibilitats que et toqui una altra.
Vale, ara ho intento, però hi haurà molta gent que voldrà també el merchandatge del Barça i també l'entrada doble per l'Espanyol. Vale,
com més serem, més riurem. L'Anaís, que és qui fa la mano inocente del, la mano innocent del sorteig, es torna una mica boja, però com més serem, més riurem.
Escolta'm, a quina hora comença tot plegat?
Un quart de quatre, si fa no fa.
Molt bé, doncs escoltem el programa a aquella hora. Gràcies, fins la propera.
A reveure.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
President Collet, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Despatx molt agradable, molt maco i amb unes vistes espectaculars de l'estadi, eh?
M'agrada quan ve la gent que no ha vingut mai i diu, ostres, que maco, i ho és. Però clar, després de tant de temps m'imagino que és com el que viu davant de la platja o el que viu davant de les catarates del Niàgara, que ja no ho valora tant, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope. Estàs informat.
Al matí. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Tete.
Buenos días. Yo no quiero asustar a nadie en esta casa y este programa. Somos muy tranquilos, pero no hay que olvidar que la seguridad es un tema muy importante.
Indudablemente.
¿Verdad que sí? Y vosotros tenéis algo que decir en el tema de seguridad. Por ejemplo, el tema de los cierres de seguridad.
Sí, por supuesto.
Vosotros, sí. a un oyente que, bueno, porque ya ha sufrido en sus carnes o en su domicilio algún robo, por ejemplo, que viva, no sé, en un piso, que viva en una casa, ¿qué consejo le darías? ¿Qué tipo de cerramiento debería colocar?
Hombre, dependiendo de su economía, pero normalmente o rejas de ballesta o rejas fijas o correderas con vidrio de seguridad o cosas similar.
Me imagino que cuando hablamos de cerramientos estamos de lores metal, estamos hablando de máxima calidad, estamos hablando de lo último que hay en el mercado.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Y los presupuestos, que eso es un tema, Alberto, que en estos momentos interesa mucho. Vamos a ver, ¿os vais a ajustar a la economía de cada persona?
Por supuesto, y más en estos momentos.
Estupendo. El tema de los cerramientos es uno. El tema del aislamiento también es muy importante, porque Barcelona sabemos que es una ciudad ruidosa. ¿Tenéis muchos clientes con...?
Sí, tenemos muchos clientes, principalmente en sitios, en vías de mucho ruido, tal como Diagonal, Meridiana y todo esto, que es lo que más se suele poner. Se ponen vidrios antirruido, acústicos, y entonces se hacen cerramientos prácticamente hermético.
Con toda la confianza del mundo.
Sí.
¿Verdad que sí?
Esto con toda la confianza del mundo. Mira, casualmente, hace cosa dos meses, me llamó una clienta para poner unos cierres en unas ventanas que daban a la fachada, y por presupuesto habían estado otras personas anteriores, no se hizo, lo hizo Lores en la parte delantera y no lo hizo en la parte trasera.
Sí.
Y a posterior le entraron a robar. O sea, es una anécdota que ha surgido en poco. Y luego, pues, hay que prever estas.
Te decía que la llamada telefónica, ¿para qué sirve? ¿Para que os presentéis en casa del cliente?
Correcto, sí. En el momento que recibimos una llamada, al mismo día o al día siguiente, y ya nos ponemos en contacto con ellos, y entonces acordamos una visita, se pasa presupuesto sin ningún compromiso, y de ahí en adelante pues ya seguimos los pasos.
¿Sois rápidos trabajando?
Sí.
Te lo digo porque
Seguro, ¿no?
Sí. Muy bien.
Sí.
Para acabar, una cosa también importante, quien quiera aprovechar y sustituir las viejas persianas de correa, aquellas que pesaban tanto, por esas ligeritas que yo sé que tiene Lores, ¿es el momento?
Es el momento. Además, tienes una particularidad, que si hacen todas las ventanas y todas las persianas, se regalan los motores y su centralización. ¿Qué quiere decir esto? Que con un mando las pueden subir todas a la vez, independientemente, una por una.
Alberto, muchísimas gracias y felicidades por eso. ¿Cuántos años lleváis trabajando ya, Lores?
38.
¿38?
38.
De aquí dos, hacemos, lo celebramos.
La jubilación.
Gracias, Alberto. Buenos
gracias
días.
Gracias a ti, Pedro.
Adiós, adiós.
Al Matí. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. When I can't find the words, I just go.
Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just...
Digui, digui.
¿Qué te hablo despacito?
¿Qué digo qué?
Que te hablo flojito.
¿Por qué?
Porque vamos a hablar de setas y de secretos.
Sí, perquè els bolets tenen... Secretos. Tenen aneu en compte amb els bolets, sobretot, perquè ja sabeu què està passant últimament, que moltíssima gent surt al bosc i no tothom sap el que ha d'agafar. La Montse diu això perquè el nostre amic Miquel Sent, cada dilluns taquem el programa amb ell, des de la seva pàgina web gastronomiaalternativa.com, avui vol parlar de bolets i secrets. Hola, Miquel Sent, bon dia.
Hola, bon dia. Bon
si és un secret, no es pot explicar.
Jo crec que sí, que s'han d'explicar.
Ah, sí?
S'han d'explicar perquè si no passa el que passa, que després agafes el bolet que no toca i... Ah, no?
Clar,
a que sí?
Clar.
A que sí?
Naturalment. És qüestió de la seguretat, no una mica. Tens que tenir la seguretat social. Total. Uh-huh. Si no coneixes el bolet, deixa'l, perquè tant mateix és un bolet molt bo i el boletaire que ve després, doncs se'l menja i s'ho passa bomba. Això de la patada típica que moltes vegades et trobes al bosc trepitjades de bolets, no sé per quina raó ho fan.
Tens
que agafar el que saps. I el que no saps, ho deixes o li dius a alguna persona que entengui. La Societat Catalana de Micologia és la número una, si és bo o és dolent, i ho aprens.
Que no cal anar a la societat. Vull, segur que hi ha una mica en el poble on has anat a buscar els bolets, que en sap moltíssim i et dirà, això no, això sí.
Jo tinc una pregunta, perquè clar, ara tothom menja bolets i això, però abans era una cosa rural. A més, abans es feia només al nord, al País Basc i a Catalunya, i era un menjar una mica rural. Ara és queda molt bé menjar set.
Ara tothom menja bolets, o volen menjar bolets, no?
Hem obert molt la panòplia d'aliments i aquí han entrat molts bolets que abans eren cosa, com deies tu, Montse, dels bascos i dels catalans. Fins i tot una anècdota del Pius Paniquer, que era un botànic important de la Catalunya, que escriu en un dels llibres que ha llegit d'ell que passen per València, i va agafar uns rovellons a la muntanya i una pagesa li va dir, bueno, esto se lo comen las cabras y los catalanes.
Miquel Sent, si us plau, me llamo a l'orden.
Pues sí, ja veus, no, això ho diu el Pius Foniquet, que és una autoritat total.
Sí.
És a dir, que ara, posem per cas, hem descobert les lepiotes, aquests bolets, els apagallums, aquests grans i una mica tenebrosos, a mi em fa una mica de por.
Però són macos, els apagallums són molt bonics.
Sí,
no?
Sí,
l'apagallums és aquell que deixa anar tinta?
Té una, acaba al final de la seva vida acaba amb una tinta, amb un color fosc.
Això.
Sí, el problema que té és que té una pell per fora una mica dura i per fer les receptes més habituals és bo, si són dels grans, és bo escaldar-lo amb aigua bullint molt poc, un minut, minut i mig, i després deixar-lo, si es pot pelar i tallar millor, i donar-li la forma que vols. Perquè tu ja saps que jo pretenc que amb l'apagallums es pot fer un bocat de lo més sorprenent.
Un entrepà, un bocata de pagallums.
Sí.
Ahir ho vaig explicar... Rebossat, ahir ho vaig explicar al periòdico, que és una recepta que em va donar la meva sogra de França i que té com número una d'aquestes receptes secretes que deia sempre, no, això no ho tens que dir, això no ho tens que dir.
I vai, tu publiques al periòdico de Catalunya, l'edició dominical. No, Miquel Sent, si us plau,
Espero que no m'ho tindrà present des del cel.
Ja.
Però és evident que feia aquesta, diguem-ne, de treure-li una mica la furtó escaldant-lo, el tallava parts quadrades regulars,
sí.
Diguem que feia el bocat amb un dels sombreros, diguem-ne,
sí.
Amb una mica de pernil que no sigui fabuga, no cal, eh?
Uh-huh.
Més val que tingui poc greix, eh? I una mica, jo, com formatge, posava cantal, aquí el manxec o el monsec funcionarien, tapava amb l'altra part, passava per ou i la farina aquesta, de, com es diu, de pa ratllat.
Sí, 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 sí.
I afregia amb oli d'oliva, i la gent que el tastava, quan el tastava per primera vegada, dius, carai, és que és una carnositat estranya, un sabor a bosc, és difícil de determinar, sembla que sigui una cosa absolutament moderna i és més vella que l'apagallums.
Efectivament. A més, l'apagallums, ara el rovelló ja no el trobem, o no el trobem al mercat, però ben bé no sé d'on surt, però l'apagallums és el moment de buscar-lo al bosc ara, no, Miquel?
Sí, 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 és que ara amb els bolets, que com arriben de tot arreu, perquè els mitjans de comunicació fan que arribi un bolet de Bulgària, sí, en 2 minuts, el que tenim que fer és no demanar si ha plogut al Pirineu, sinó si ha plogut a Romania.
Perquè a més l'apagallums és el que dius tu, és un bolet maco, que no cal endinsar-se per dintre del bosc, el trobem en camins.
Sí, que si no el trobes és que ets tonto.
Home, és molt entès. No?
És una
evidència grandiosa.
Evidentment.
Sí, espàrrego, collado.
Sí, sí, és com una espècie d'ombrela, de paraigua,
sí,
blanquet, sí, eh? I viuen en família, es troben.
Sí, sí, a més, això és un avantatge també d'aquests bolets que viuen en corro, que es diu,
sí, sí, sí.
Quan trobes un tens la certesa de que 3 o 4 més t'hauran.
Sí. Miquel, el que passa que, clar, jo he tingut oportunitat d'anar al bosc i veure l'apagallums i no tocar-lo. És allò que dius, no, ara, a partir d'ara, després de l'entrepà d'apagallums que ens has explicat, ara ja no el deixaré, me l'enduré a casa,
ja tens,
eh?
Ja tens un bolet més dins del teu repertori.
Sí, senyor, sí, senyor.
Així, quan ens convidis a la Montse i a mi, doncs podrem gaudir d'un saltat amplíssim.
Que xiste! Per cert, tot això, mira, jo compraré el petit Pitacum 2014 de Bodegas Pitacum Terres Gauza de Mención de Origen Bierzo. Por 6 euritos nos tomamos una copichuela. ¿Te parece, Miquel?
És un vi molt recomanable, eh? Molt recomanable i un bon preu marramiau.
Marxandola de vino tinto.
Això que dieu, això, el Miquel també acompanya la seva secció dominical i universal al periòdico. Jo cada setmana posa un d'aquests vinets que a vegades no coneixes i que el descobreixes gràcies al senyor Sen. El senyor Sen el tens a Twitter, @gastronomia_a. El tens al Periòdico de Catalunya els diumenges, el tens a Cope Catalunya cada dilluns en acabar el programa i a internet, gastronomiaalternativa.com. Miquel, abraçades.
Igualment.
Beso.
I força.
Força, vinga, la paga llum.
Adéu. Demà tornem. Adéu, amics.